Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Leandro Lamor, director de l'agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Manel Manchón, redactor d'Economia Digital. Bona tarda, Manel. Benvingut.
Bona tarda.
El Joan Corbera, advocat i periodista. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Ens acompanya també el Joan Carles Valero, redactor d'Economia en cap de EFE Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I ens oblidàvem del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
És que avui són molts convidats. Són molts convidats, molts analistes per un convidat. No, jo crec que sou gent de prou caché per al convidat de categoria que tenim avui, que és el senyor Pere Navarro. Bona tarda, senyor Navarro.
Hola, bona tarda.
Ell és el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya. I jo, abans de començar, us demanaria a tots plegats, tots el que fem el programa, doncs, esprit de síntesi. Són molts a preguntar. Tenim un temps molt limitat, 50 minuts. Això, preguntes curtes, respostes adequades i, doncs, endavant.
Val.
D'acord?
Ja ho hem entès.
Doncs vinga, senyor Navarro.
Sonava pel Valero, no?
Una per Valero i per tots plegats, m'incloc a mi també, com a conductor del programa.
I pel que ha de respondre, també.
Aviam, avui dissabte encara ressonen l'enquesta que vam conèixer ahir amb el mitjà de comunicació, el Periódico de Catalunya, que jo crec que és una enquesta important perquè dona una mica de trasbals al mapa polític de Catalunya, no? Jo, molt resumidament, la gent ja la deu conèixer perquè se n'ha parlat molt, doncs situava Esquerra com a primera força política, almenys la més votada, segona Convergència, a continuació el PSC, però ja un frec a frec amb Iniciativa i després Partit Popular, també frec a frec amb Ciutadans. En fi, l'anàlisi que fa el senyor Pere Navarro d'aquesta enquesta, quin seria?
Doncs, ho hem dit, les enquestes són tendències, marquen tendències, però en aquest cas la tendència està molt clara. L'enquesta és a continuació de l'error que va cometre el president Mas convocant unes eleccions anticipades en comptes de solucionar els problemes del país. El president Mas vol un estat nou, però la veritat és que està dividint el país cada vegada més, i el resultat, si avui féssim eleccions i el resultat fos l'enquesta que hem conegut, doncs tindríem un país molt més dividit i una Catalunya amb una difícil governabilitat. Per tant, el que nosaltres demanem és que el govern governi, que ens tregui d'aquesta situació de crisi i que el panorama polític es pugui aclarir més del que tenim ara.
Li demano dues lectures més d'aquesta enquesta. Una, la que fa referència al seu partit, d'aquest frec a frec, com li deia, Iniciativa, i la segona, la de que Esquerra passaria a ser la primera força política de Catalunya, i alguna valoració que vàrem escoltar ahir d'algun dirigent de Convergència, concretament el senyor Rull, doncs que, en fi, li feia gràcia fins i tot que Esquerra passés per davant de Convergència. Valori'ns una cosa i l'altra, sisplau.
És que és bastant curiós que un dirigent, avui secretari general, conjuntament amb el senyor Coromines de Convergència Democràtica, digui que està content que hi hagi un altre partit que el sobrepassi. I probablement...
El senyor Rull, sí,
i probablement, doncs, no sé, igual és militant d'Esquerra Republicana sense que nosaltres ens hàgim assabentat. Però la veritat és que aquest és un fenomen que ho veiem a venir. Per què? Perquè Convergència i Unió ha estat fent la campanya del senyor Oriol Junqueras d'Esquerra Republicana. I no ho dic jo, el mateix Duran ho va dir, quan hi ha una còpia i hi ha l'original, quan Convergència i Unió es converteix en un partit independentista, hi ha un original que és Esquerra Republicana, la gent acaba votant a l'original i, per tant, han incrementat aquesta onada independentista i, al final, doncs la gent es decanta per això. La situació del PSC, evidentment, és una situació que encara no es veu que comencem la remuntada, però també li diré, la situació del PSC és més o menys la mateixa que ens deien les enquestes abans de les eleccions. Fins i tot hi havia enquestes que ens deia que trauríem 15 diputats, en vam treure 20. Per tant, estem igual, però també li he de dir que anem agafant, doncs, una posició molt clara des del punt de vista dels temes territorials amb la nostra proposta federalista i des del punt de vista econòmic i social. Costarà remuntar, costarà agafar aquest camí cap a guanyar una altra vegada la credibilitat dels ciutadans, però estem treballant a fons amb això.
Molt bé, obrim micròfons ja perquè la resta de convidats puguin preguntar al senyor Pere Navarro. Havia demanat la paraula el Joan Corbera. Endavant, Joan.
Sí, molt ràpid, perquè són molts. Què li ha passat al PSC per arribar a aquesta situació de caure fins a 13 diputats, segons aquesta enquesta?
No, l'enquesta diu 16-17. No?
Perdó, 16-17.
No m'entregui més, no m'entregui més.
Perdoni. Exacte.
No, nosaltres ho vam explicar molt abastament abans del Congrés, vam dir, escolti, quan va arribar la crisi, nosaltres estàvem al govern d'Espanya, al govern de Catalunya. La gent ens responsabilitza d'aquesta crisi econòmica, ens responsabilitza dels seus problemes i veu que vam ser incapaços, serà veritat o no serà veritat, però la percepció és aquesta, que vam ser incapaços de solucionar aquests problemes, aquesta situació. I per tant estem pagant aquesta percepció. Fixi's que tots els partits grans, de totes maneres, estan baixant.
Permeti'm que li reformuli la pregunta. Per què encara està seguint caient el PSC?
Bé, aquesta és una manera de veure-ho, però jo li deia que les enquestes que hi havia, que es van publicar...
Jo crec que, sincerament, deu estar amortitzat ja, el d'haver estat el govern d'Espanya, no? I el de la crisi...
No s'ho pensi.
Sí? Vostè creu que encara hi ha gent que no els vota perquè
no
van fer...
Sí,
en clau
sí.
Catalana em refereixo.
Sí, no, perquè guanyar la credibilitat costa molt, però perdre-la costa molt poc. I per tant encara ens trobem amb persones que encara no ens creuen, perquè, escolta, si fa 4 dies vostès van estar al govern i no ens van solucionar aquests problemes, fa 4 dies vostès estaven al govern i ara el que ens proposen, per què no ho van fer en aquell moment? Això ens hi trobem cada dia, però en tot cas li he de reiterar, l'enquesta que ha sortit és una enquesta en la qual ens dona uns resultats molt similars a la que teníem a les enquestes d'abans de les eleccions. Reconstruir un partit no és fàcil, reconstruir un espai electoral tampoc és fàcil. Per tant, jo el que li dic és que estem estancats, és veritat, però jo espero, i amb la feina de moltíssimes persones que estem treballant per això, jo espero que a poc podem recuperar aquest espai, sobretot perquè el partit que tenim en el govern, Convergència i Unió, el senyor Mas, es van equivocant un cop rere l'altre, i els ciutadans tampoc troben solució a les propostes de Convergència ni a les propostes tampoc d'altres partits.
Joan Carles Valero.
Sí, el resultat d'aquesta enquesta, si es celebressin les eleccions avui, no, seria un Parlament pràcticament similar al de l'any 32 del segle passat, de 1932. Vostè creu que encara queden 3 anys i mig de legislatura aquí a Catalunya, vostè creu que el president Mas moderarà la seva aposta o mantindrà el radicalisme fins i tot a arribar al punt de que si no es pacta un referèndum pugui proclamar la independència de Catalunya des del balcó de la Generalitat com llavors?
Jo això darrer que vostè diu no ho sé, però el que sí que li dic és que el president Mas està col·locat en una onada que ell mateix va ajudar a crear amb l'11 de setembre de l'any passat, amb una onada de la que no pot baixar, perquè recular significa convertir-se en un traïdor, en una persona doncs, que no és capaç de continuar aquest camí, segons ells, cap a la independència, cap a l'alliberament de Catalunya. Per tant, tenim un president que és incapaç d'afrontar la situació econòmica que avui té el país, és incapaç d'afrontar també una solució que per Catalunya, pel conjunt d'Espanya, que sigui una solució acordada entre tots. Per tant, jo veig que no sé si serà la proclamació de la independència, espero que no, perquè el que desitgem tots plegats és que proclamem no la independència sinó el final de la crisi. I per tant, els ciutadans el que tenen la percepció és que mentre parlem de tot això no estem parlant del que els ocupa i del que els preocupa en el dia a dia, que és intentar trobar feina, intentar que hi hagin, que es paguin les beques menjador, intentant que aquelles persones que necessiten menjar ho puguin fer, intentant que les empreses puguin tenir ajut per poder-se desenvolupar.
Senyor Claveguera, fem un salt endavant, deixem l'enquesta o persistim amb l'enquesta? Aviam,
per on va vostè? Un salt endavant, però hi ha un serrell de l'enquesta, que és que estem analitzant l'enquesta molt des del punt de vista individual de cada partit, però des del punt de vista de conjunt, i després de tot el que es va dir durant la campanya electoral, després de les votacions a les darreres eleccions i de tot el que s'ha comentat fins ara, segons aquesta enquesta, que l'hem de relativitzar al màxim, perquè marca tendències, però res més. Ni es votarà diumenge, hi ha el 40% d'indecisos i, escolti'm, hi ha gent que no diu la veritat quan li fan una enquesta. Per tant, l'hem de relativitzar al màxim. Però bé, com que hem començat valorant una enquesta, aquesta enquesta diu que avui 3 partits que estan favorables a la celebració d'una consulta tenen més representació que fins ara. És a dir, en aquests moments obtindrien més parlamentaris a la Cambra Legislativa Catalana, Esquerra Republicana, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya Verds. No els hi poso a vostès, que també s'hi han mostrat partidaris, sempre que sigui pactada amb l'Estat. Però els altres, de pactar amb l'Estat, no han dit res. I avui tindrien més suport dels ciutadans de Catalunya, segons aquesta enquesta, que fins ara. Com es veu això des del PSC?
Sí, no, vostè mateix ha dit que les enquestes el que indiquen són tendències. I jo crec que la tendència que indica aquesta enquesta és la de la... la de que la gent està enfadada amb la situació i per tant busquen una sortida radical, perquè hi ha alguns partits que han promès fer miracles per sortir de la crisi i avui la independència s'ha equiparat al miracle de sortir de la crisi, s'ha equiparat amb el miracle, fins i tot es deia, de baixar els impostos, de que no hi haguessin retallades, etc. Per tant, les sumes d'aquesta enquesta jo les llegeixo d'una altra manera, de dir, escolti, la gent el que vol doncs són solucions i són solucions radicals, ho hem viscut en altres moments de la nostra història i per tant els partits que defensem algunes solucions que són les solucions, diguem-ne, de l'acord, d'intentar dialogar, d'intentar pactar, aquests partits doncs evidentment en un escenari tan tens com aquest doncs sortim potser perjudicats. De totes maneres, també li he de dir, al final, les nostres posicions seran les que han de guanyar necessàriament.
Sí, Manuel Manchón.
Sí, jo li volia preguntar que precisament estem pràcticament a meitats del mes de juny, no hi ha pressupostos, no s'han presentat pressupostos al Parlament, i el PSC té una oportunitat, en tot cas jo li pregunto si li pot facilitar les coses al president Mas per tal de que ell pugui rectificar i plantejar un altre model polític i social a Catalunya en el que queda de legislatura, però també ell ha de pensar si té una alternativa possible o no al davant d'Esquerra Republicana, que és el seu actual soci parlamentari. I si vostè em diu que de moment s'ho pensarà, jo li dic que de cara al 2014, perquè ja estem pràcticament acabant el 2013 pel que fa a un pressupost que s'hagi d'aplicar, tindrà molt poc temps i segurament acabarem prorrogant el pressupost de 2013, però ja pensant en el 2014, quina pista d'aterratge li pot posar el PSC al senyor Mas, si és que vostè creu que li ha de posar aquesta pista d'aterratge?
És que el senyor Mas va triar, en l'anterior legislatura, va triar pactar amb el Partit Popular totes les retallades. Nosaltres li vam oferir col·laboració, li vam oferir arribar a acords en temes econòmics i socials, i no va voler, i aquesta segona legislatura ha triat pactar amb Esquerra Republicana amb un objectiu molt clar, que és l'objectiu de caminar cap a la independència. I per cert, a Esquerra Republicana li està anant molt bé perquè, segons l'enquesta, li beneficia moltíssim. Per tant, nosaltres no hem de ser cap pista d'aterratge, nosaltres hem de ser un partit que el que vol fer és plantejar una alternativa a les actuals polítiques que s'estan tirant endavant. I per cert, si la situació és d'emergència i si la situació és de disgregació del poble de Catalunya, com veiem a l'enquesta, i de crispació, d'enfrontament, etc., doncs nosaltres el que hem proposat des de fa molt temps és que el que caldria seria un govern d'unitat. Un govern d'unitat que plantegés els mínims possibles per poder caminar cap a la sortida de la crisi econòmica, per donar oportunitats a la gent, per crear llocs de treball. Aquesta és la proposta del Partit Socialista. Per tant, més enllà de les pistes d'aterratge, més enllà de ser els tercers, les terceres parelles de ball del senyor Mas, que no sabem exactament cap on va, jo crec que ell tampoc ho sap molt bé cap on va, doncs en comptes d'això mirem de fer política una mica en sèrio.
Però aquest govern d'unitat amb el president Mas o sense? Perquè vostè va començar aquesta legislatura dient que un govern d'unitat sense el president Mas. Continua dient o acceptaria que ell es posés al front d'aquest govern d'unitat?
Si el president Mas es compromet doncs, a acceptar doncs, aquesta fórmula, jo no tinc cap problema, perquè entre altres coses, és clar, quan un, jo crec que ha de ser president o presidenta, és algú de Convergència i Unió, que és el partit que en aquest moment encara, malgrat les enquestes, en aquest moment encara és el partit majoritari. Però també li he de dir, mirant els diputats i diputades de Convergència i Unió a la cambra, doncs home, que hi fos el president Mas tampoc em preocuparia massa, no? Perquè potser l'alternativa és molt difícil de trobar, no? Jo crec que amb ells també els és difícil, i per això pateixen sobre l'estat d'ànim del senyor Mas.
Vostè parla de govern d'unitat, el conseller Homs parlava el divendres ahir que els convidava entre el govern, diguem, les coses sempre s'estan apropant,
sempre ens conviden a través dels mitjans de comunicació. Sí, bueno. Si algú vol convidar...
Però la cosa es va apropant.
Si algú vol convidar un partit a formar part d'un govern en un moment tan crític com aquest, doncs ja saben on ens han de trobar, i ja saben quina és la nostra proposta. La nostra proposta no és un govern de dos o de tres, la nostra proposta és un govern amb tots, o amb gairebé tots, si vostè vol.
No s'ha produït una reunió formal? No hi ha hagut aquesta invitació formal encara?
No, hi ha hagut alguna insinuació sobre alguna possibilitat, però els primers anuncis sempre es fan a través dels mitjans de comunicació, cosa que jo respecto molt, perquè ara estem justament amb un mitjà de comunicació, però més enllà dels anuncis per provocar titulars, el que hem de fer i sobretot és que abans, amb la conversa que teníem abans de començar, estàvem dient, escolti, és que si els ciutadans tenen la percepció de que només parlem de temes que no els interessen i que no els afecten, ens engegaran, si puc dir alguna paraulota, a fer punyetes. I això és el que està passant, és a dir, els ciutadans, i l'enquesta també ho diu, els ciutadans estan cada vegada confiant menys en tots nosaltres. I el que volen són propostes per tenir esperances. I les propostes per tenir esperances han d'arribar i de l'acord, però seriosament.
Esteu escoltant el Converses de les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra aquest dissabte des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb el senyor Pere Navarro, primer secretari del PSC. I ara qui vol continuar preguntant és el Leandro Lamor, que és el director de l'Agència de Catalunya. Endavant, Leandro.
Sí, encara hi ha molts votants o potencial votant socialista o que vota el PSC o que vota PSOE que encara no diferencia, o sigui, no veu la diferència que hi ha entre el de defensa del dret a decidir i una defensa en pro d'una opció independentista. No? Jo m'agradaria que, si en 30 segons, pogués explicar aquesta posició, que és com es pot estar a favor del dret a decidir sense tenir una opció independentista o soberanista. No?
Sí, nosaltres defensem la celebració d'una consulta, com hem dit, sempre legal i acordada entre el govern de Catalunya i d'Espanya, perquè la gent el que vol és opinar sobre el seu futur. Hi ha moltes persones que volen opinar i que volen opinar continuar vinculats amb el conjunt d'Espanya. Per tant, no és una opció per caminar cap a la independència, sinó és una opció de radicalitat democràtica, de demanar l'opinió a la gent. Per tant, aquesta és la nostra posició. Però és que ja, jo crec que parlar de la consulta ja no hem de parlar gaire. És que el senyor Mas té un mandat de 104 diputats al Parlament de Catalunya per negociar amb el senyor Rajoy la celebració de la consulta. I, per tant, el que han de fer és parlar i negociar. Mentrestant, nosaltres també li he de dir, nosaltres el que estem fent és presentant la nostra proposta de reforma de la Constitució per avançar cap a un estat federal. Per tant, de la consulta ja ens preocuparem poc, si vostè vol, perquè és un tema entre governs. Nosaltres no estem en el govern. Per tant, nosaltres el que estem fent és intentar buscar alternatives, és altres posicions, com l'idea d'aquesta reforma constitucional.
Daniel Arasa, també de tot el torn.
Enllaçaria precisament amb aquesta pregunta, és el fet de que vostè, proposta federalista, i a més, favorables a fer la consulta, encara que sigui per dir no vol dir no a la separació d'Espanya. Però com vostè li explica això al senyor Rubalcaba, a la senyora Valenciano, a mi m'agradaria, què diuen els dirigents del PSOE quan vostè els explica això? Vostè a favor sí de la consulta, que sembla que ells entraran en això, en aquesta línia, encara que sigui per això. Quina és la posició que vostè troba al PSOE en tot aquest aspecte?
Doncs el PSOE, és evident que hi ha una discrepància pel que fa a aquest principi de la consulta, però hi ha un acord bastant avançat pel que fa a la reforma de la Constitució i per avançar cap a un estat federal. Què vol dir? Doncs continuar junts, però en millors condicions. Això és el que vol dir l'estat federal, allò, en poques paraules. El que em preocupa més no és l'opinió del PSOE o la posició del PSOE respecte a això, perquè ja li he dit que hem avançat molt amb el tema de la reforma constitucional. El que em preocupa és que el Partit Popular no vol escoltar, que les coses han de canviar, han d'evolucionar, han de millorar, i té aquesta posició immobilista que, a més, creix amb l'enfrontament amb la posició dels altres que es volen separar, que és Convergència i Unió, Esquerra Republicana, que defensen la independència. Per tant, nosaltres, escolti, el que ens interessa no és la confrontació, el que ens interessa no és la crispació, sinó el que ens interessa és establir ponts de diàleg i d'acord. Nosaltres els tenim amb el PSOE i li he dit que hem d'avançar. Per què? Perquè parlem i escoltem, cosa que el senyor Mas i el senyor Rajoy no fan.
I escolti, en aquesta línia PSC-PSOE, al PSOE li costa entendre què és el PSC, senyor Navarro?
Li costa entendre què és el PSC? No, jo espero que no, jo parlo molt amb el senyor Rubalcaba, que per cert tenim molt bona relació, i ell entén molt bé què és el PSC, ell entén molt bé quin entorn té el PSC, ell entén molt bé quina és la situació de Catalunya, i evidentment sap molt bé quina és la situació del conjunt d'Espanya i el PSOE. I sobretot, com li he dit abans, la voluntat de diàleg és la que marca les nostres relacions, i que en aquest moment de tanta dificultat el que trobem a faltar és aquesta capacitat de diàleg també per les altres forces polítiques. Bé, l'esperit de la transició, no? Que les forces polítiques i els dirigents de les forces polítiques es van parlar per construir una democràcia i per construir un estat de les autonomies. I venien d'orígens molt diferents. Jo trobo a faltar en aquest moment aquest espai de diàleg i aquesta voluntat d'acord.
Joan Maria Claveguera.
Sí, senyor Navarro, a veure, què és el PSC, el model d'estat federal que vostè proposa, la reforma de la Constitució? M'imagino que en deurà parlar els seus correligionaris del Partit Socialista Obrer Espanyol amb aquesta conclave que es farà el 6 de juliol, si no tinc mal entès, a Granada.
Efectivament.
En la qual vostès exposaran el model del PSC, el model d'estat que proposa el PSC. Avanci'ns alguna cosa i digui'ns en quins aliats compta vostè a la resta de l'estat per tirar endavant aquest model.
Bé, no arribarem al dia...
És a Granada, no?
Sí, sembla que és a Granada, no està confirmat, però sembla que és així. Però no arribarem al 6 de juliol a Granada comptant soldadets, també els hi dic. És a dir, no anirem a votar per majoria un determinat model, anirem a plantejar un consens. I és evident doncs, que serà difícil, serà complicat d'aquí al 6 de juliol, perquè doncs, hi ha posicions molt diverses en el PSOE. Però també, com us deia abans, si hi ha voluntat de parlar i d'escoltar, jo crec que podrem arribar a un document final en el que es resumeixi i en el que nosaltres, com a socialistes catalans, ens puguem sentir representats sobre aquesta reforma federal de la Constitució.
La senyora Chacón està al seu costat en això?
Sí, efectivament. Sí. Ella ha format part de l'equip de redacció del document que ha fet la nostra fundació, la Fundació Rafael Campalans, de reformar la Constitució. Ha sigut una de les persones que ha col·laborat amb altres diputats i diputades i amb acadèmics, persones que des del món de la universitat han volgut col·laborar amb nosaltres.
Uh-huh. Molt bé. Joan?
I en aquesta toma de Granada, que intentaran fer? Que intentaran fer?
Queda molt èpic això, Correa?
No, res a veure. No té res a veure.
Aquesta terminologia bèl·lica que sempre està utilitzant...
El llenguatge bèl·lic...
No, però està clar que segurament quan vostès solucionin les relacions estables amb el PSOE, segurament començaran a tenir un discurs més trabat que arribarà millor als votants que els hi han marxat, no? M'imagino.
Sí, però fixi's que quan jo vaig ser el primer que va començar a parlar de reforma de la Constitució i d'estat federal, quan tothom pensava que estaven fent... I la gent deia, sí, no, aquest el Pere Navarro del PSC... No, si en el fons la idea no és dolenta. Llàstima que fora de Catalunya no hi hagi ningú que cregui en això. I resulta que ara aquests dies m'he reunit amb el secretari general del Partit Socialista del País Valencià, amb la secretària general del Partit Socialista de les Illes Balears, Ximo Puig i Francina Armengol, i resulta que coincidim bastant en el model federal d'Espanya. Resulta que els companys d'Andalusia han fet un document amb el qual coincidim bastant també sobre la reforma de la Constitució del model federal. Bé, doncs resulta que van apareixent. I per tant apareixen perquè tothom té ganes de poder tenir un futur compartit entre els pobles d'Espanya, sobretot quan és imprescindible construir una Europa diferent de la que tenim i una Europa també que necessita molt diàleg i molt enteniment. Per tant...
Sí, però de cara al militant i a la fi socialista està molt bé defendre de cara a la resta d'Espanya el federalisme, però també està molt bé defendre de portes endintre a Catalunya l'espanyolisme, és a dir, la identitat espanyola. I potser això és el que troba a faltar un gruix de l'electorat del socialista, que potser s'identifica més amb el PSOE i que aflora més amb eleccions com les generals. I s'ha vist que vostès aquí han tingut unes majories aplastants i han contribuït a tenir doncs, tantíssims anys de govern a Espanya. I potser és aquest el vot que també se'ls ha marxat, perquè tampoc han aflorat aquest discurs a l'inrevés. És un discurs mirant cap a Catalunya, de dir, escolta, nosaltres defenem el sí a Espanya en cas d'una consulta que defenem dintre de la legalitat i pactada.
Sí, la veritat és que és el que nosaltres hem vingut dient. En qualsevol cas, l'ambient...
Una cosa és que l'acceptin, l'altra que ho diguin.
Ja, no, jo ho hem dit, però en l'ambient hi ha tant soroll que de vegades sí, el missatge costa d'arribar. Perquè abans dèiem, és que sempre estem parlant de les consultes, sempre estem parlant de les persones doncs, que necessiten atenció social, perquè l'ambient general ens està portant sempre a parlar absolutament d'això. Però nosaltres ho tenim molt clar, nosaltres volem un camí compartit amb el conjunt d'Espanya, en millors condicions. Jo crec que la majoria de catalans el que volen és això. Escolti, Catalunya té moltes dificultats, és veritat que hem de millorar el finançament, és veritat que en aquest moment tenim un finançament que no és suficient per assumir tot allò que necessita Catalunya, però això només es pot fer d'una manera, parlant, dialogant, que és com es fan les coses a Europa. La Unió Europea, abans d'arribar a acords, es passen dies i dies i dies negociant, perquè les posicions d'entrada són molt diferents, però al final poden arribar a un acord. Nosaltres també pensem el mateix pel que fa a Catalunya i al conjunt d'Espanya.
Leandro.
Sí, la solució federal, que és el títol d'aquesta campanya que vau presentar ahir per portar la solució, bueno, la solució, l'opció del federalisme...
No, als municipis la solució federal és una bona... un bon concepte.
Serà el nom, no?, d'aquesta campanya. La solució federal ha de ser una solució només per solucionar l'encaix de Catalunya i Espanya, o al final ha de ser una solució per salvar o per reformar l'estat espanyol? Aquesta és... quina és la prioritat aquí? I en segon lloc, una solució federal, veient necessària el recurs d'una consulta?
La prioritat és que en el conjunt d'Espanya és veritat que hi ha una sensació de que cal alguna cosa nova, una segona transició. Des del punt de vista democràtic, la democràcia que es va crear l'any 78, 77 si volen, aquesta democràcia, aquest model potser està esgotat. Els ciutadans veuen que no els hi és útil per solucionar els seus problemes, per tant, hem d'evolucionar això canviant la Constitució, però també canviant altres coses. I per tant, quan nosaltres plantegem aquesta solució federal, ho fem pel conjunt d'Espanya, i evidentment ho fem per millorar l'encaix, com vostè ha dit, de Catalunya i la resta d'Espanya. És imprescindible, és a dir, quan apareixen en una determinada comunitat autònoma, en aquest moment Catalunya, aquests sentiments, diguem-ne, que jo crec que apareixen un cop el Tribunal Constitucional fa una sentència sobre un estatut que havia votat el poble de Catalunya en referèndum, i aquí apareix aquesta sensació de que, ostres, de que no ens estimen, de que hi ha alguna cosa que no funciona bé, i nosaltres el que volem és arreglar-ho, i altres el que diuen és que ja no hi ha més recorregut i marxem. Per tant, és una solució pel conjunt d'Espanya, però també, evidentment, és una solució d'encaix entre Catalunya i Espanya.
I faria innecessària alguna consulta?
Són dos camins. Hi ha el camí de la consulta. Jo ja li he dit que el que han de fer els governs és negociar. A Escòcia passarà això. Han negociat el govern del Regne Unit i el govern d'Escòcia, i l'any que ve hi haurà una consulta. Per tant, els governs han d'anar negociant. Nosaltres el que defensem ara, en aquest moment, i és amb el que estem treballant, és amb aquest canvi de la Constitució. Imagini's que es fa aquest canvi de la Constitució i que aquesta reforma federal de la Constitució es produeix abans de que s'hagi aconseguit negociar aquesta consulta, i evidentment una reforma de la Constitució comporta la celebració d'un referèndum abans, no? Bé, doncs, ciutadans de Catalunya opinaran abans sobre aquesta Constitució, i si després es produeix una consulta, haurà de ser una consulta sobre si el que es defensa és el model federal o el trencament o la separació. Per tant, els temps hauran canviat.
Joan Carles Valero.
Sí, bueno, jo he de dir abans que res que...
Home, ens ha donat una pista de que igual es reforma la Constitució abans que es faci la consulta, eh?
No, no depèn de mi, depèn
compte,
que el Partit Popular escolti, depèn de que Convergència i Unió i el PNB, per exemple, s'impliquin en aquest canvi constitucional. Per tant, ara, també els hi dic, els grans canvis a la història els han fet persones o col·lectius de persones amb una gran convicció d'allò que feien. Per tant, a mi, quan em diuen no, és que no ens posarem d'acord, a mi no em serveix. Jo continuo amb el meu projecte, que crec que és el projecte que necessita Catalunya i tot Espanya. Per tant, jo crec que ens en sortirem en aquesta reforma constitucional.
Mica, Joan Carles.
Sí, però no, malgrat d'això, el president Mas farà la consulta sí o sí. Vull dir, ho va dir ell, però això és el marge. Jo volia comentar, bueno, en tot cas ja ho comenta, sisplau, això, perquè he de dir, abans que res, que vull dir, jo puc tenir la fama, però vosaltres cardeu la llana, eh? perquè repregunteu constantment.
Valero, esperit de síntesi, per favor.
No, estic fent una reflexió en veu alta.
Em sembla sí. Bé, jo que vinc d'una ciutat tèxtil, això de cardar la llana.
Ah, efectivament. Doncs precisament del seu origen com a alcalde de Terrassa li vull preguntar, perquè l'àrea metropolitana hi ha un fenomen que és que ha acollit en les darreres dècades moltíssima immigració procedent de la resta d'Espanya, els seus vilatans, no? A Terrassa, fins i tot podríem parlar dels ciutadans de l'Hospitalet. L'alcaldessa del seu partit, Núria Marín, doncs, ha proclamat amb uns fulletons del seu partit, del PSC, clarament que està en contra de la independència, diu no a la independència, amb les salvetats aquestes de la radicalitat democràtica que diu vostè, de que tothom té dret a opinar, però per deixar clarament destacat que vosaltres, o sigui, que vostès del PSC no defensen el diguéssim separatisme de baixa intensitat, no? Que diuen alguns, no? Sinó que, vull dir, simplement estan en contra de la independència. L'àrea metropolitana, que vostè procedeix d'aquesta àrea metropolitana, no entén, per exemple, a molts ciutadans que els seus familiars de la resta d'Espanya, doncs, els diguin, però si nosaltres no us robem res, no? Vull dir, nosaltres també paguem impostos, no? Vull dir, una mica el PSC farà aquesta campanya de radicalitat democràtica amb el no a la independència que ha abanderat l'alcaldessa de l'Hospitalet?
Nosaltres, jo tampoc entenc la polèmica que ha creat aquesta campanya, és una campanya de partit, quan resulta que tenim un govern que el que fa és crear consells assessors cap a la transició nacional i fer estudis sobre la independència de Catalunya. Per tant, no entenc per què un govern pot fer això i un partit no pot defensar unes posicions que són molt clares. Però nosaltres hem de contrastar la nostra proposta per una banda i per l'altra. Per una banda, davant de l'immobilisme del Partit Popular, de dir, escolti, que se quede como está todo, o fins i tot recentralitzem l'Estat, nosaltres ens sembla que aquesta no és la solució, i per l'altra banda la independència, que tampoc és la solució. Per tant, nosaltres el que volem explicar molt clarament és quina és aquesta posició. Perquè és veritat que la gent no vol trencar, això que vostè deia, la gent que venen d'altres llocs, diuen, escolta, jo és que no vull que hi hagi una frontera, no vull haver de passar una frontera per anar a veure els meus parents. Però també diuen una altra cosa, de totes maneres. Quan van a veure els seus parents, veuen que hi ha algunes comunitats autònomes que reben la nostra solidaritat i que tenen condicions amb algunes coses millors que les que tenim nosaltres. I per tant, el que sí que demanen és que hi hagi justícia a l'hora de repartir els diners i que es faci amb transparència. Per tant, escolti, si el Catalunya, perquè té una renta per càpita més alta, aporta diners a la solidaritat, el que es tracta és que els que reben aquests diners utilitzin aquests recursos per poder créixer econòmicament, per poder donar serveis, però home, que tots tinguem més o menys el mateix nivell de benestar social, no? Això és el que hem d'aconseguir, que no hi hagi fronteres, però que hi hagi més justícia des del punt de vista de les relacions entre comunitats autònomes.
Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia a Catalunya i Andorra aquesta setmana amb el senyor Pere Navarro, primer secretari del PSC a Catalunya, i vol preguntar al Manuel Manchón, d'Economia Digital. Endavant,
sí,
Manuel.
Una prova del que li pot estar passant al PSC ho estem comprovant en aquesta taula ara. És a dir, tinc la convicció que el PSC està perdent molt més recolzament, molt més suport social, perquè no és capaç de plantejar alternatives econòmiques davant de la crisi, més que no pas pel davant nacional, on més o menys vostè ha capgirat la situació apostant pel dret a decidir, i després ja veurem al PSC, diguéssim, quina opció agafa, si el sí, el no, si hi ha dues o tres preguntes. Però
ho
dic en el sentit que vostè en aquest debat crec que se n'han sortit, més o menys, en les darreres setmanes.
Sí, més aviat amb el model federal que plantegem.
Sí, però jo crec que el PSC on està perdent és en el terreny social, en l'eix clàssic esquerra-dreta, i ho veiem en aquesta enquesta de la qual parlàvem, en la qual Iniciativa per Catalunya Verds ha aconseguit avançar i segurament serà una mica a costa del PSC. Vostè és conscient que potser el PSC el que ha de trencar aquesta imatge també de partit establishment que ha tingut durant molts anys?
Sí, completament d'acord. El que és curiós és que hi ha partits que han estat governant, per exemple Iniciativa per Catalunya, per exemple Esquerra Republicana, que ara ningú se'n recorda que han governat i que són tan responsables com nosaltres dels encerts, però també dels errors, i que els errors se'ls carrega tots el PSC. Però bueno, és igual, ja vam estar acostumats a governar, doncs, a vegades amb no gaire ajut per alguns partits que ens acompanyaven, i també estem acostumats a assumir les nostres responsabilitats. Però és veritat que hi ha un element que, i nosaltres intentem sortir amb força amb aquestes alternatives econòmiques. Jo els hi comentava abans, jo li vaig presentar al senyor Mas un projecte en el qual intentàvem cobrar més impostos als que més tenen i gastar-ho amb les persones que més ho necessiten i amb les empreses per crear ocupació. Aquesta era una alternativa a les polítiques que avui segueix Convergència i Unió, abans amb el Partit Popular i ara amb Esquerra Republicana. I és evident que hem de continuar treballant amb això. Com vostè diu, l'eix dreta-esquerra és un eix molt important, perquè és l'eix que ha de promoure la solidaritat i ha de promoure la igualtat d'oportunitats. I nosaltres, doncs, evidentment, estem treballant clarament en aquesta alternativa. De fet, la primera convenció que farem, que vostès saben que hem programat 4 convencions, una és justament sobre polítiques econòmiques, polítiques socials, que celebrarem ara, immediatament abans de les vacances d'estiu o immediatament després, perquè el mes de juliol té un calendari molt dens. Hi ha aquest Consell Territorial del PSOE, un comitè federal, tindrem segurament un Consell Nacional una agenda molt densa, però volem plantejar la nostra alternativa justament en aquesta convenció.
Daniel.
Jo, senyor Navarro, coincideixo molt amb vostè de que s'ha prioritzat tant tot aquest tema d'independentisme, tot aquest tema de consulta, que hem oblidat molt aspectes com el que li passa a la gent, què necessita, quins problemes té, no? Bé, jo crec que això ho fan molt bé i que cal insistir més per canviar una mica això, perquè els problemes de les persones són més importants, no? Però vaig a fer una cosa, els problemes de les persones em llarveria vostè mateix. Vostè com se sent tractat? És a dir, vaig a posar un petit exemple, ja me'n vaig una mica del...
Per vostès bé.
Jo crec que nosaltres aquí som gent correcta, diguem, no? Dins de tot, però... Ja de tot, però... Bueno, alguns no molt, però fan, sí. Però, en general, sí. Però, per exemple, agafo Polònia abans d'ahir, vostè mateix. Ha sortit diverses vegades, apareix com una pusil·lànim. Vostè mostra una persona que no sap què fer, di no, no sé, si no. Clar, altres vegades vostè... El senyor Pere Navarro, des de que està al front del PSC, una mica com una persona, entre cometes, perdó, anodina, el presenten moltes vegades. Vostè, en conjunt, la societat catalana i pels mitjans, parlo globalment, com se sent tractat?
Doncs cada vegada, jo crec que cada vegada més respecte, perquè, fixi's, és que a vegades les coses no són el que semblen o com algú vol que semblin. Ja que ha personalitzat, vaig ser la primera persona que públicament va creure que hi havia d'haver un canvi davant de la corona espanyola, la primera persona.
A la cambra de Barcelona.
Que per cert vam picar la cresta.
Vaig ser la primera persona, sí, però jo pensava que ho havia de dir i ho vaig dir. Vaig ser el primer secretari, valgui la redundància, del PSC, que va votar diferent del PSOE en tota la història, amb el tema de la consulta, i vaig ser la primera persona que va plantejar una reforma de la Constitució per avançar cap a un estat federal. Són coses, com vostès poden veure, molt menors, no? Molt menors. Per tant, bé, algú voldrà donar aquesta imatge de mi, però si algú es preocupa de revisar el meu currículum, tant a l'alcaldia de Terrassa com després com a primer secretari del PSC, doncs veurà que és justament el contrari. El que no es pot confondre és unes formes, que és, jo no sóc una persona de cridar molt o de fer grans
gran, no és un mitinero, vostè,
gran teatralitat, vamos, eh? No, els mítins també m'agraden,
sí?
Els aconsello que vinguin algun mítin meu,
malament, doncs,
en els mítins m'animo molt, però no sóc una persona de fer molt teatre, però molt ferm amb les meves conviccions. I ho he demostrat. Ho he demostrat, com deia, amb la meva gestió política, amb la meva gestió davant d'aquesta primera secretaria. Per tant, evidentment, sempre faig el que dic. Jo vaig dir, quan vaig presentar-me com a primer secretari, que faríem el mateix aquí que a Madrid, i ho vaig demostrar amb una votació diferenciada que va ser molt difícil, molt difícil. I ho vaig fer, perquè pensava que ho havia de fer. Per tant, confiïn en que, si dic que... estaré en l'equip que reformarà la Constitució i que canviarà aquest estat i que millorarà la democràcia, poden estar segurs que la meva feina anirà per aquí i poden estar segurs que me'n sortiré també.
Joan Maria.
Sí, el senyor Rassa parlava...
Sense tensem el micròfon, fantàstic.
Que els polítics només parlen últimament de la independència, sinó dels problemes reals dels catalans. Vostè abans ha fet referència a un intent de recentralitzar l'estat. I pam, se m'ha encès la llum i m'ha vingut a la ment el senyor Bert. La llei la llei educativa del senyor Bert, que atenta contra el model català. Vostès han fet un front comú a Catalunya, amb molts partits, del que només ha quedat al marge Ciutadans i el Partit Popular, i ara defensaran això les institucions espanyoles. Per què ho faran? Per l'intent del senyor Bert d'espanyolitzar els alumnes catalans, tal com va dir? O perquè és un atac sense precedents contra la llei de política lingüística, com ha dit la senyora Sempere?
Doncs una mica per tot, perquè nosaltres, vostès saben que som defensors de la immersió lingüística. De fet, vam ser els socialistes que vam dir que a Catalunya hi havia d'haver una única línia i que no s'aprés els alumnes per llengua, per construir una única comunitat. I el resultat d'això és un resultat d'èxit. Els alumnes que surten de l'escola catalana, coneixen perfectament el català i el castellà, per tant, aquí no hi ha cap tipus de problema. Però la llei Wert també ataca contra les competències de la Generalitat de Catalunya, per tant, amb immersió lingüística i amb competències estem absolutament d'acord, però vostè parlava d'un model d'escola catalana. És veritat, vam consensuar una llei d'educació de Catalunya, però el model d'escola catalana que està aplicant Convergència i Unió i la consellera Rigau no respon gaire al model d'escola catalana que nosaltres estaríem aplicant. Per tant, nosaltres col·locaríem l'accent en la defensa de l'escola pública. Pensem que tancar escoles públiques en aquest moment és un mal negoci. Pensem que s'ha de garantir el pagament de les beques de menjador. Pensem que els professors, els professionals de l'educació estan treballant en molt males condicions, sense capacitat de poder substituir aquells que estan malalts, sense, amb les ràtios cada vegada més elevades. Per tant, defensem, per tant, allò que representa l'escola catalana, però volem que el govern de la Generalitat de Catalunya també respecti aquest model i pensem que amb l'excusa de les retallades no s'està respectant.
Però fan un front comú contra la llei Wert, per tant, deuen estar d'acord comú... que el senyor Wert ha creat un problema on no n'hi havia.
Un front comú amb una part, com li he dit, amb l'altra part haurem de veure si Convergència i Unió i Esquerra Republicana ens segueixen. Però és veritat, el senyor Wert és un expert en crear problemes allà on no n'hi ha, no? Estem acostumats amb les seves declaracions, estem acostumats amb les seves lleis, probablement perquè li interessa, probablement perquè li interessa la confrontació, i aquí a Catalunya doncs, també hi ha partits que viuen molt bé en aquesta confrontació.
Joan Corbera.
Sí, què li sembla com s'estan organitzant els actes de commemoració del 1714 i que, per exemple, entitats com el Futbol Club Barcelona s'hi sumin?
A mi em sembla que és...
No, vull dir...
Sí, sí. Sap què passa? Que l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, és la Diada Nacional de tots els catalans. Dels que són independentistes i dels que són espanyolistes, de la gent de dretes i d'esquerres, de tots els sectors socials. Hi ha qui es vol apropiar de la Diada Nacional de tots i totes els catalans. I per tant que comencin a sortir folletos que diu Espanya contra Catalunya, que es vulgui vendre una Diada Nacional de Catalunya que defensi caminar cap a la independència, jo crec que és excloent. I per tant les institucions i entitats com el Futbol Club Barcelona i altres haurien d'estar al cas de que es garanteixi que això és per tots els catalans i sobretot que es respecti la història. La guerra de successió no va ser una guerra, el 1714 no va ser una guerra d'Espanya contra Catalunya, va ser una cosa molt més complexa. Igual que la guerra civil no va ser una guerra d'Espanya contra Catalunya, va ser una cosa diferent. Per tant, respectem la història, reivindiquem el que avui Catalunya necessita, que és un reconeixement i finançament, però sobretot respectem la història i fem que la diada sigui de tots i no només d'uns quants.
Manuel Manchón.
Sí, jo li volia preguntar que precisament abans quan parlàvem de la qüestió de que el PSC podia aparèixer com un defensor de l'establishment dels darrers anys, en els darrers mesos ha passat una qüestió molt evident i és que la coincidència entre el Cercle d'Economia i el PSC ha estat molt clara en molts aspectes. Llavors hi volia que em fes una reflexió perquè no n'hi ha hagut massa organismes, massa institucions que estiguessin en una línia semblant a la del PSC. No sé si el PSC amb el Cercle o el Cercle amb el PSC. La qüestió és que han coincidit. I aprofitant, ja que el senyor Lucena va dir que podia fitxar el senyor Duran, si vostè fitxaria el senyor Piqué.
Estem parlant de coses molt diferents, eh? En qualsevol cas, destacar aquest document del Cercle d'Economia, perquè el Cercle d'Economia evidentment té la seva ideologia, té la seva, es decanta per unes determinades opcions del punt de vista econòmic, però és un organisme, una entitat plural. Per tant, els documents que surten del Cercle d'Economia són documents als quals els hauríem de prestar una especial atenció. I per tant, en aquest sentit, sí que nosaltres coincidim en aquesta visió. Perquè els sectors econòmics el que necessiten és seguretat, és garanties, és la capacitat de poder preveure un futur de sortir de la crisi sense doncs, aquest tipus de, diguem-ne, d'inseguretats que provoca tot aquest debat nacional, de la independència, de totes aquestes qüestions. Per tant, sense necessitat de fitxar el senyor Piqué, però en tot cas, evidentment, el partit té les portes obertes, la sol·licitud d'afiliació es poden recollir a la seu del partit i per internet i un pot demanar l'afiliació al partit, però en tot cas més enllà, diguem-ne, d'aquest tema, diguem-ne, més diguem-ne, més irònic, no? Més enllà d'això, cada vegada estem veient que hi ha més sectors que estan defensant el que nosaltres des de fa temps ja estem dient, que el que cal és el diàleg, el que cal és acord, que el que cal és seguretat, que el que cal és estabilitat i que el que cal és sortir de la crisi i plantejar aquesta segona transició.
Últims 5 minuts del programa, Leandro Lamor.
Sí, senyor Navarro, en els propers mesos l'escoltarem parlant més de l'opció federal que del dret a decidir, si la resposta és positiva. Això ho faran, o ho fan, perquè parlar del dret a decidir crea més confusió entre els possibles votants electorals del PSC que parlar d'una opció federal?
És que resulta que amb el tema del dret a decidir, o de la consulta, o del referèndum, com li vulgui dir, resulta que el senyor Mas té un mandat per negociar amb el senyor Rajoy, per tant nosaltres aquí el que farem serà un seguiment d'aquestes negociacions, però són ells dos que tenen el deure i l'obligació com a governants de donar-nos el resultat d'aquestes negociacions. Mentre ells estan negociant, nosaltres evidentment estarem treballant la nostra proposta federal, no en tingui cap dubte.
I parlar, o sigui, escoltarem parlar més de l'opció federal que del dret a decidir.
Home, treballarem molt intensament l'opció federal, explicarem què és. Vam presentar justament una campanya sobre la solució federal i el que volem és que la gent sàpiga que aquesta és una solució als problemes que creen altres.
Joan Carles.
Sí, si em permet, parlaré d'economia. Perdó, eh?
Està molt bé. Pregunti vostè.
Sí, no, per connectar amb els catalans, no? En tot cas, no? Sí, el dijous es va celebrar una jornada en el Consorci de la Zona Franca que van participar 10 empresaris, entre ells el president de la patronal catalana, Joaquim Gaidé Montellà, i van constatar tots que estàvem assistint en un punt d'inflexió en el cicle econòmic aquest que ens estem arrossegant per la taula de ball del creixement econòmic, i que amb les dades de l'atur i diferents indicadors més calia una mica d'osadia, no? I de començar a creure'ns que podem sortir de la crisi. El president de la Càmera de Comerç, Miquel Valls, va confessar una certa aversió a parlar de brots verds, que per cert crec que li sona de la vicepresidenta Salgado.
Sí, em sona una mica, sí.
Sí, de l'any 2009, quan tot
tenia... No van ser tan verds, per cert, però vaja.
Sí, bueno, i llavors, la meva pregunta era, vostè coincideix amb aquesta visió de que estem en un cert punt d'inflexió, de que ara ens toca picar pedra a tots i tirar cap endavant, com pensaven els empresaris aquests que van participar al Consorci de la Zona Franca?
Jo crec que no estem en un punt d'inflexió. Em sap greu dir-ho, però perquè per estar en un punt d'inflexió el que hem de fer és canviar una mica tota aquesta estructura a nivell europeu. Hem de fer polítiques de creixement econòmic, hem de fer polítiques d'estímul de l'ocupació, hem de fer polítiques que donin seguretat a la gent i també als inversors. I això no està passant. I això no està passant en absolut. Tots els indicadors diuen que l'any que ve estarem pitjor que aquest any i, per tant, aquí no hi ha esperança pels 900.000 aturats que hi ha a Catalunya i pels milions d'aturats que hi ha al conjunt d'Espanya. Per tant, jo crec que el que hem de fer és canviar les polítiques a nivell europeu i fer i donar senyals a nivell de Catalunya, per exemple, en els ciutadans que ens estem preocupant pel seu futur. Per tant, jo el que voldria és apel·lar a que, per exemple, es mantinguin les pensions. Avui hi ha moltes famílies que viuen només amb la pensió dels jubilats. Generacions, dues generacions o tres generacions que viuen a la pensió dels jubilats. Hem de reivindicar que les pensions no es toquin, perquè això és molt important. Hem de reivindicar que es paguin les beques de menjador, hem de reivindicar que es paguin les entitats del tercer sector i que s'ajudi a les empreses també, que és la manera de crear ocupació, i no estem veient que avui es faci tot això. Per tant, aquest canvi, aquesta inflexió, jo la veig lluny, però vaja, nosaltres continuarem treballant perquè es produeixi i sobretot per donar esperança a la gent i seguretat als inversors.
Senyor Navarro, i li plantejo una altra reflexió sobre una altra declaració d'aquests dies. El conseller d'Economia i Empresa, el senyor Puig, ens deia aquest divendres a les Jornades d'Economia del Pirineu: més sobirania, menys impostos. Serà així, això?
És que... Això sembla...
Bueno, però aviam.
Alicia en el País de les Meravilles, escolti, no, hem de ser seriosos a l'hora de plantejar. Jo els estava dient, nosaltres hem fet un document de canvi de la Constitució en el qual hi hem participat acadèmics, hi hem participat constitucionalistes, hem participat... s'ha de ser seriós. No es pot dir que la independència o més sobirania vol dir menys impostos. No es pot dir. Hi ha països, hi ha estats que són independents i que tenen els impostos més alts. Hi ha estats que són independents i que estan intervinguts. Hi ha estats que són independents que tenen un nivell de vida més, molt per sota del nivell de vida que tenim a Catalunya. Per tant, no podem confondre una cosa amb l'altra. Per tant, es pot ser sobiranista, però sobretot s'ha de ser responsable i no enganyar la gent.
Molt bé, doncs, amb aquesta reflexió hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Senyor Pere Navarro, moltíssimes gràcies.
Gràcies, gràcies.
Moltíssima sort i que vagi molt bé. Eh?
Gràcies.
Gràcies també a Leandro Lamor, Manel Manchón, al Joan Corbera, Joan Carles Valero, Daniel Arassa, Joan Carles Valero, ja l'he dit, i el Joan Maria Clavera. Doncs tots plegats, gràcies per participar al programa d'avui i per haver mantingut, doncs, bueno, aquesta, això de què dèiem, d'esprit de síntesi, preguntes curtes i respostes adequades. Senyor Pere Navarro, gràcies, bona tarda i adéu-siau.
Moltes gràcies, bona tarda.
Tornem dissabte que ve, com sempre, a Converses, a emissores Cadena Cope Catalunya i Andorra, des de l'Eurostars Gran Marina al Gold Center de Barcelona. Adéu-siau, que vagi molt bé.